de fer les coses. I a mi em sembla que el joc del Barça, si Busquets decideix no continuar, doncs passa per ell. I crec que ha de tindre un pes molt, molt important en aquest Barça.
Gràcies per l'assistència, perquè avui el Saper has explicat aquest migdia, el RAC1 migdia, que Busquets està a l'espera que el club es posi en contacte amb ell per saber quines intencions té el Barça. De moment el Barça no li ha dit res sobre una possible renovació de Sergio Busquets, i el que podem explicar és que el jugador està disposat a seguir el Barça, deia el Saperes. Busquets li agradaria seguir el Barça, evidentment adaptant-se a la situació econòmica del club, rebaixant-se la seva fitxa i signant un contracte molt curt de dir, val, doncs va, un any més, si el Xavi vol, si ens posem d'acord econòmicament, fem un any més, i fins i tot un any més amb opció de prorrogar si jugo una sèrie de partits i per tant rendeixo i demostro al club que puc rendir, que puc seguir jugant amb 35 anys, no? Xavi s'ha posicionat a favor que continuï, però de moment ni ell ni el seu representant han rebut una proposta concreta del Barça per saber quines intencions té el club. Busquets, que té sobre la taula una oferta de l'MLS, això ja és sabut per tothom, i també té l'interès de l'Aràbia Saudita, que està intentant fitxar tots els jugadors.
Tot el que pot.
Que van ser...
Imagino que per el panorama familiar que té Busquets, imagino no, ha de resoldre aviat el seu futur, perquè trobar una escola als nens i tota la logística familiar no és un tema senzill, menys si te'n vas a Aràbia.
Ell vol escoltar el Barça, vull dir que quedi clar, sí, que ell vol esperar de dir, va, Barça, no em voleu? Val, perfecte, acceptaré alguna de les ofertes que tinc, però si no vol escoltar el Barça, intentar posar-se d'acord.
Jo vull pensar que el Barça ho considera, el que pugui passar amb Busquets, com una mena de bonus track, però entenc que ha d'estar treballant en una planificació d'un Barça sense Busquets, no perquè se'n vagi ja, sinó perquè encara que es quedi, el seu rol no serà tan determinant. Per tant, vull pensar que el club es pren amb aquesta calma el tema Busquets, perquè ja està treballant en un Barça sense Busquets, i si es queda serà com això, doncs com un bonus track, i mira, doncs Xavi el vol, ell els vol, per arrodonir una miqueta el seu final al Barça, però entenc que ja s'està treballant en el Barça sense ell.
Un altre que acaba contracte al juny és Sergi Roberto. Aquí el tu diràs, ja ens va dir que ell havia fet molts esforços i que volia seguir. Pel que deia el Saperes aquest migdia, el club ja li ha fet arribar una proposta de renovació, perquè Xavi vol que continuï. El vol com una figura comodí. No serà un titular indiscutible, com està passant ara mateix, però Xavi creu que és un jugador, és el jugador número 12, diguem-ho així, perquè ens entenguem, imprescindible ara mateix, que et pot complir en moltes posicions, i que és un jugador que fa equip, que fa pinya, que és un bon capità, i Sergi Roberto vol seguir. Li han fet arribar una primera proposta, que seria una temporada més i una segona d'opcional. I el sou és similar a l'actual, que com ell va dir, el tu diràs, és com si acabés de pujar del filial. De moment, l'entorn del jugador i el jugador consideren insuficient aquesta primera proposta del Barça, acaben de començar les negociacions, seguiran parlant, a veure què passa també amb el futur de Sergi Roberto, que també està obert. Voleu jugar una mica, més enllà del que ja hem jugat fins ara?
I tant.
És que... A música? O...
No.
Si hem de cantar, no, eh?
No. Ah. És que el Jaume Molló... Hola, Molló!
Hola!
Què tal? I el Damià López, que segueix per aquí, han preparat un petit joc...
Sí...
Per vosaltres, i per la gent que ens estigui escoltant des de casa també, a veure si voleu jugar des de casa, però sobretot pels tertulians d'avui, sobre la primera volta, a veure si coneixeu algunes xifres i algunes curiositats d'aquesta primera volta.
Per què estàs rient, Damià?
No, jo. Pobre mi.
Vinga, a veure.
Ah, tu no l'has muntat, el joc, la moto del Molló?
Sí, no, hi ha dos jocs. Un és...
Actual i l'altre vintage.
Home, qui fa el vintage?
Qui farà el vintage? Molló. El Molló.
A veure, Molló, comencem amb tu.
Però és neo vintage, és una cosa de moderna.
Vinga, va, Guillem, atent.
Primera volta, aquesta, eh?
Seguit a les transmissions. O sigui que més te val encertar-la, eh? Quin és l'únic davanter del Barça que ha jugat tots els partits de la primera volta de la Lliga? Ansu Fati o Rafinha?
Hi ha opcions. Has de triar entre dues opcions. Ho he
de dir? Jo me la sé.
A veure.
Ansu Fati.
Val. És correcte?
Sí, és correcte.
És correcte.
Molt bé. Oh, no tenim el poquí per dir el... Però hi ha una gravació.
Sí.
No.
Te l'estic complicant.
Guardem-ho. Digues.
Ha jugat els 19 partits. Els altres jugadors de camp que han jugat a tota la primera volta són Pedri i Gavi. Llavors també hi ha Ter Stegen. Anaïs, el Barça ha marcat més gols al Camp Nou o fora de casa?
A la primera volta.
Ostres. Fora de casa?
Correcte, 20 gols fora de casa, 19 al Camp Nou.
Ui, per un, eh?
Per un. Maria,
a veure.
Quin futbolista del Barça ha donat més assistències a la primera volta? Dembélé o Balde?
Hòstia.
J. Juga't-la.
Bones Dembélé. Preguntes, eh?
Dembélé, correcte. 5 assistències per 4 de Balde.
Són bones, són moltes, eh? Són 9 assistències, eh?
Sí.
Guillem, quin equip ha marcat més gols a la primera volta de la Lliga? Barça o Madrid?
Cas, que avui s'ha jugat el Madrid 2, València 0.
Estàvem parlant d'allò, si ho arribo a mirar abans.
S'ha de comptar el partit d'avui, eh?
El Madrid.
El Madrid, no donis pistes, el Madrid amb 40, el Barça 39.
Per un gol, de diferència, guanyat el Madrid avui.
Anaís, quina és la... això és la complicada, eh? Quin és l'equip que més empats ha sumat a la primera volta? Espanyol o Cádiz?
Ui.
Més empats a la primera volta.
No diré qui és qui, però un és 7 i l'altre és 8. Vull dir que és...
Ah, és molt ajustat,
és
això,
eh?
Un ha sumat 7 empats i l'altre 8, dius? Val.
Sí.
Jo no sabria aquesta.
Ostres, el Cádiz?
L'Espanyol.
Oh,
l'Espanyol, 8 empats, 7 al Cádiz.
Molt difícil, això, Molló, eh?
Sí, ja dic.
Aquí has pujat al llest.
Quantes jornades han estat líders Maria, Barça i Madrid? Barça 9 i Madrid 8? Barça 10 i Madrid 7?
Perquè hi ha hagut un altre equip que ha estat líder.
Sí.
No sumen 19.
Les dues primeres jornades, l'Atlético i el Villarreal.
Val.
Barça 10.
Barça 9. I Madrid 8.
Barça 9 i Madrid 8.
Quin és el futbolista de la Lliga que ha donat més assistències? Mikel Merino o Griezmann, Marc?
Griezmann.
Mikel Merino, 7. Griezmann, 6. Anaís, quina ha estat la golejada més gran de la primera volta? 5-1 o 4-0?
5-1.
5-1, correcte, en dos partits absolutament ràndoms.
Sabries dir quins partits?
Sí, home. Vale, ja... Ara acabo de dir.
No, no.
Escolta una cosa, tu no fas el concurs.
No,
no, no. Jo he contestat aquesta.
Hi ha dos partits, a la primera volta, que han acabat 5-1. Dos partits han acabat 5-1, vol dir 4 equips. Digues un dels 4 equips.
Ostres.
Són ràndom, eh? Ha dit.
Passa palabra.
Jo en sé un.
Reial Societat.
No.
L'Atlètic?
No.
No,
no.
El Madrid?
No.
Osasuna?
No.
No, hòstia, nanos.
Nois.
Va, queden pocs.
No quedaran equips al final.
No sé, és que no estava escoltant quants...
No direu ni un dels quatre equips?
No.
Un dels quatre equips ha participat en les màximes
passades,
no?
Està...
Crec que no els heu dit encara, eh?
El Rayo,
no
va fer.
No, estic mirant la classificació.
El Rayo va anar posant llum.
Rayo, Cádiz i València, Getafe.
Mare de...
Absolutament randoms. Maria, quin és el partit que més penals s'han xiulat a la primera volta? Celta-Madrid o Rayo-Madrid?
En els dos equips, eh? Penals,
sí,
a favor,
en tot el partit, eh?
Sí, val.
Celta-Madrid.
Celta-Madrid, correcte, 3 penals. El Madrid va guanyar 1-4, un marcat per banda i Hazard va fallar l'altre. En el Rayo-Madrid es van xiular 2 penals, un per banda. Marc, quin és el golejador més jove de la primera volta de la Lliga? Arnau Martínez, en el Betis 2 Girona 1 del 18 de setembre, o Pedri, en el Barça 4 Valladolid 0 del 28 d'agost?
Aquesta és molt bona, eh? Arnau o Pedri, el més jove ha marcat la Lliga?
Arnau,
correcte. Hi ha 5 mesos de diferència, Arnau 19 anys i 4 mesos. I el més veterà, Anaís, Modric, en el Rayo 3 Madrid 2, 7 de novembre, o Negredo, Valladolid 0, Cádiz 1, del 16 de setembre.
El més veterà en marcar la Lliga, eh? aquesta primera volta.
Negredo? No, Modric.
Modric. 37 anys i 7 mesos.
Que gran que és.
I, Maria, per acabar, quina d'aquestes dues frases és certa? Ivan Balliu és l'únic futbolista que s'ha marcat 2 gols en pròpia porta, el defensa del Rayo, o Joselu, el de l'Espanyol, és el jugador amb un percentatge més alt d'incidència en els gols d'un equip. O sigui, el percentatge més gran dels gols totals d'un equip. No! És Balliu, la correcta, 2 gols en pròpia porta. Joselu ha marcat el 47,8% dels gols de l'Espanyol, i aquesta a mi m'ha sorprès també, Morici, el del Mallorca, ha marcat 8 dels 15 gols del Mallorca, és a dir, 53% és el que té més incidència.
Bones dades,
bon
eh?
Bon paper, però...
Molt bones dades.
No, i per fer un resum diferent de la primera volta, bravo, Molló, per fer un resum diferent, de la primera volta, per exemple, a mi em crida molt l'atenció això, o sigui, ni Barça ni Madrid han fet les màximes golejades, no? És cert que han fet un 39 i l'altre 40 gols a la primera volta, però no hi ha hagut grans golejades. Jo li recordo un 4-0 al Barça amb l'Atleti de Bilbao. però la més clar,
és que 40 gols és una mitjana de 2 per partit.
De 2 per partit,
no sí. Són gaires gols, acostumaven a fer mitjanes de gairebé 3 gols per partit aquests equips, que n'estan marcant pocs.
Avui que ha vingut Jordi Roura, aquell Barça a Tito Vilanova, 115 gols va acabar la Lliga.
Imagina't.
És que el Barça actual se'n va als 78,
Sí, sí.
39 i 39. Va, anem amb el concurs vintage del Damià.
Explica bé, perquè el Barça ha fet 50 punts en dues temporades recents, que són la primera de Guardiola 2008-2009 i la 2013-2014 de Tata Martino. Per tant, farem preguntes relacionades amb aquestes dues temporades, que són neo-vintage.
Les dels 50 punts a la primera.
Sí, sí, jo crec que són assumibles, val? Per tant, 6 preguntes, dues per cadascun dels concursants avui. Comencem amb el Marc. Marc.
Quan és la correcta m'has de clicar l'ull, eh?
Perfecte, perfecte. Potser també juguem una miqueta a enganyar, anem a fer una miqueta així. Comencem amb la més recent temporada 2013-2014.
Sí.
Quins dos jugadors del Barça eren els màxims golejadors de l'equip al final de la primera volta amb 11 gols?
La l'altat, eh?
Sí, Messi, Alexis o Neymar i Pedro?
Neymar i Pedro.
Messi i Alexis.
Sempre Messi.
Sempre més.
Però que aquella temporada van anar xiulant i tot, però és veritat que m'ha marcat molts gols, sí. És que sempre marcava.
I Alexis em marcava.
No mireu el paper, eh?
És que això, no, no, això és el que m'ha batat.
Continuem. Anaïs, quin va ser?
Quin va ser?
M'he deixat els prismàtics.
Messi, que duia 11 gols al final de la primera volta, quants gols va acabar fent al final d'aquella lliga? Opció A, 30 gols. Opció B, 32 gols.
32.
30 gols.
Oh. Vinga. Ara vinc jo, acabo de rodonir, va.
No, jo crec que aquesta és una bona pregunta. Maria, quin va ser el primer partit en què el Barça de Tata Martino es va deixar punts? 0-0 al camp de l'Atlètic de Madrid o 2-2 al Sadar?
Al Sadar.
2-2 al Sadar.
Bravo.
Correcte.
Sí. És que era molt fàcil.
Recordes els gols, eh? Marca, la temporada 13-14, sí. Barça i Atlètic de Madrid lideraven al final de la primera volta amb 50 punts. Qui era el tercer classificat? Madrid o Sevilla?
Barça, Atlético, primer i segon.
Sevilla.
Madrid. Mira que era evident. Era evident que era el Madrid.
Com diríem al concurs, un whisky i a dormir.
Anaïs, per tu. A la temporada 2013-2014, quin equip era el cué de la primera volta? El Betis o l'Espanyol?
Sí, és que han passat 10 anys, però...
Clar, clar,
és que clar, són molt joves.
Però com t'han recordat?
Primera volta.
Sí, sí, sempre a la jornada 19.
Pràcticament
qui
era
el
cué?
El Betis o l'Espanyol?
El Betis.
Bravo.
Correcte.
Ja me'n puc anar.
Molt bé, la Maria, que és l'única que ha encertat a la primera ronda. Al final de la primera volta...
No em pressionis, pots fer
doblet. Qui és el jugador amb més targetes grogues? Opció A, Aduriz. Opció B, Alexis Sánchez.
Ostres.
Amb més grogues.
Sí.
Amb més targetes grogues.
Jo diria Aduriz.
Alexis Sánchez.
El tocó?
Sí, sí.
Però per parlar, no?
10 targetes grogues, havia vist.
10 targetes en 19 grogues.
Partits? Sí, sí, sí.
Meravella?
Terrible, molts gols, moltes targetes.
Bé, doncs... No.
Passem a la temporada 2008-2009.
Anem a la
temporada...
Que potser s'està inventant.
Algú revisa les dades.
Home, aquí som.
Han passat... Seràs d'un notari.
Som escrupulosos, eh? Sí, sí, el notari de Luz de Gas, el nostre amic. Hem anat i li hem consultat les dades.
Anem a la del triplet.
Temporada 2008-2009. Marc, el Barça té 50 punts. Quants punts... Al final de la primera volta té 50 punts. Quants punts treu el segon i el tercer... que són Madrid i Sevilla. 10 o 12?
Estaven empatats, el segon i el tercer.
Sí. Quants punts treu? 10 o 12 en aquell moment?
12.
12 punts, correcte.
Bravo,
correcte.
Bravo.
Correcte. Madrid i Sevilla tenien 38 punts en aquell moment. La Lliga estava pràcticament...
Acaba patint el Barça. I va el 2-6, sí, sí, és correcte.
Anaïs, qui és el màxim golejador de la Lliga al final de la primera volta? Eto'o o Forlán?
Eto'o.
Eto, correcte. Eto amb 18 gols, Forlán enduia 12 i al final acaba guanyant Forlán. Acaba guanyant Forlán aquella última jornada. Dramàtica, Eto allà de l'Ossarà.
S'ho xutava tot, Eto.
En un Barça-Vilareal, a més, no?
Sí.
Els últims partits.
Maria, aquesta és complicada.
Gràcies, gràcies.
Ja tocava. Quin és l'únic 0 a la classificació al final de la primera volta? Empats del Numancia o empats de l'Sporting? Però jo crec que igual te la saps aquesta.
Empats de l'Sporting.
Com?
Empats de l'Sporting.
Empats de l'Sporting. De...
Ah, ara, ara,
ara.
Molt bé, bravo. S'han saltat les 3 de moment, eh? Molt bé. I què, ja estem? O
no, queda una última ronda. Marc Guillem, quin va ser el primer líder de la Lliga 2008-2009? Atlètic de Madrid o Barça?
No, Atlètic de Madrid.
Atlètic de Madrid.
El Barça va perdre...
Atlètic de Madrid.
No, va perdre.
Va perdre.
A Sòria, no?
A perdre Sòria.
Va empatar després
contra el Racing.
L'última per Anaïs, va.
Anaïs, es parla molt de la derrota del Barça a Numancia 1-0 en l'estrena a Guardiola, però què va fer el Madrid a la primera jornada de la Lliga 2008-2009? Espera, que et dono dues opcions.
Dues opcions, és 50-50.
Evidentment, et dono dues opcions. Opció A, empat a 0 a casa contra el Recre. Opció B, perd 2-1 al camp del Deportivo.
Ostres. També va punxar, doncs.
B.
Que no recordava.
Sí, la B.
La B?
La B perd 2-1 al camp del Deportivo.
Sí, senyor, bravo.
Sí, sí, perden els dos, eh? Però va quedar, és una derrota que va quedar molt, molt tapada.
No deu haver passat gaires vegades, eh?
No.
A l'inici d'una lliga, no.
Maria, última pregunta. Quina va ser la màxima victòria visitant aconseguida en aquella lliga? Dic perquè va ser a la primera volta. Sporting 1, Barça 6 o Numancia 0, Madrid 4?
Si fas el, si l'encertes, fas el ple, eh?
No, hi ha fallat alguna.
A la ronda del Dami no ha fallat alguna, sí?
Sí, ha fallat alguna.
La del Barça. La del Barça, sí. Resulta que va existir. Sporting 1, Barça 6.
Bravo, l'inici
de tot.
Molt bé. Bones preguntes, també, per fer una mica de memòria. Avui que hem recordat una mica el que va ser aquella temporada històrica dels 55 punts, ens hem volgut també mirar aquestes temporades, també històriques, dels 50 punts de Pep Guardiola al final de la primera volta i del Tata Martí, no?, també al final d'aquella primera volta. De seguida, Albert Bermúdez. Abans, però, Damià, una coseta més de l'actualitat del Barça, que tenim moviments a nivell social / institucional, no? Hem d'estar pendents els pròxims dies.
Sí, diversos grups d'opinió barcelonista, en concret 5, s'han posat en contacte amb el club per demanar que es creïn canals de comunicació per tenir tota la informació possible sobre la gestió que s'està fent amb l'Espai Barça. Aquests 5 grups, Dignitat Blaugrana, Compromissaris FCB, Seguiment FCB, Senyor Ramon i un crit valent, van traslladar dimarts passat la proposta a Elena Fort, portaveu del club, que els va dir que el respondria formalment amb el que decidissin. En tot cas, aquests grups d'opinió diuen que si en 15 dies no reben una resposta positiva per part del club, prendran ells la iniciativa i aleshores seran ells qui manifestaran davant dels socis aquesta preocupació que tenen per les altes quantitats que s'estan movent, per l'elecció de l'empresa turca Limac com a constructora, etc. En definitiva, volen informació i detalls. Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana i portaveu de tots els grups, ens ha explicat què és el que estan buscant exactament.
Ens preocupa que aquesta operació, que tindrà un impacte econòmic i social importantíssim, es faci de la millor manera possible i que entre tots fem que aquesta operació tingui l'èxit que ha de tenir i que passi en el club, posi el Barça al lloc on es mereix i que corregeixi les deficiències que en aquests moments tenim, sobretot de caire social en l'àmbit de les instal·lacions i dels espais per gaudir del soci. No?
Diguem, Aleix, que demanen aquesta informació de bones i si el club no els fa cas, doncs segurament passarien altres escenaris. Ja veurem com evoluciona.
A veure què hi diu el club, no? També, perquè em sembla interessant, no?, que aquests grups de socis estiguin preocupats i vulguin saber, no?, amb la transparència que la Junta de Joan Laporta va dir que posaria sobre la taula durant la campanya electoral i durant tota la seva presidència, dir que serien transparents, doncs si alguns socis tenen dubtes jo crec que no hi ha res a amagar i a explicar-ho, no?
No, és un tema molt transcendent, molt important, que segurament no ens fa tanta il·lusió parlar-ne perquè ens fa més il·lusió parlar de gols i fer concursos com el que acabem de fer i tots passar-nos-ho bé, que en el fons el Barça és per això, però evidentment està en una situació molt delicada, l'obra és gegantina, és molt, molt important tot el que passarà i està clar que bé, és important que es faci bé, que s'expliqui i que, doncs, evidentment els socis tenen tot el seu dret a fer-ho amb també t'he de dir que quan comences a sentir socis ja fent qüestions i tal, ja comencen a venir-te tots els fantasmes que ha passat tantes i tantes vegades de socis fiscalitzant el club per una raó o una altra, i d'on ve aquest i d'on ve l'altre, però prefereixo ser una mica ben pensat, i que simplement, doncs això, simplement doncs estem demanant informació, com sembla molt bé.
A veure com acaba aquest cas. Ens queden dues cosetes abans del Bermúdez. Del Madrid-València, sí. Alguna cosa, Dami?
Sí, si vols, més enllà de l'anàlisi futbolística, lògicament han guanyat, estan a 5 punts, però es parla de l'entrada de Gabriel Paulista a Vinícius, una entrada duríssima.
Sí. Fora de lloc, totalment.
Increïble.
Sí, sí.
Veurem si té repercussions a nivell de sanció per Paulista. Evidentment, jo suposo que li caurà més d'un partit. Primera, escoltem Courtois, però després escoltarem Boro, el seu entrenador, perquè també ha estat crític amb l'acció del seu futbolista. Comencem amb la valoració de Thibaut Courtois.
Hay que proteger un poco a Vini, que Vini es un chico muy expresivo en el campo, es un chico que obviamente hace muchos regates y a un defensa no le gusta. Yo creo que es el típico que sientes que como que te vacilen, pero obviamente es su técnica, es su manera de jugar, y necesitamos ese Vinicius para desequilibrar a defensas. Y yo creo que muchos partidos le han dado muchas patadas, y hoy estoy contento que un árbitro ha tenido no puedo decir mal, pero
valentía, quizás.
Valentía eso, para expulsar, porque obviamente es una patada sin balón, sin sentido, sin intención, y eso hay que expulsar, pero no solo a Vini. Para mí es una patada que si lo hace uno de nosotros también tiene que expulsar.
Està clar que volia parlar, volia fer servir una altra paraula, no?
Sí, sí,
una cosa que
sí, sí.
Fa servir per fer truites.
Més testosterona. Sí,
sí. Home, si tocar-se el nas són dos partits, això no sé que quan seran.
Sí.
Que per qui no hagi vist, l'entrada és increïble.
Increïble.
Increïble. I ara, si vols, escoltem Boro, que diguem que ha criticat el seu jugador de manera conciliadora, però de portes endins jo crec que hi pot haver renou a València, perquè és un jugador que té un salari dels més elevats i que pot estar uns quants partits sancionat, fora de combat, ha deixat l'equip en 10, en definitiva, desastrosa. Has vist també com Militao ha anat a dir-li alguna cosa a Paulista. És possiblement l'entrada més dura que s'hagi vist a la Lliga Espanyola en anys. Realment és, és inadmissible.
M'ha recordat a la de Ramos amb Messi al Camp Nou, que el Barça està fotent-li el 5-0 i un bany futbolístic i olés al públic, i Ramos diu fins aquí, i li fot una puntada a Messi amb una mala llet espectacular. Doncs a mi m'ha recordat una mica això, lo de Paulista avui amb Vini.
Sí. Escoltem el que deia Boro sobre el seu futbolista.
Ha estado correcto y bueno, pues es una tarjeta roja clara en una entrada de destiempo, pues como consecuencia de la rabia, y bueno, pues nos ha dejado con uno menos y bueno, nos ha perjudicado, aunque el partido estaba ya complicadísimo, pero sí que es verdad que bueno, pues jugar con uno menos, aunque hemos aguantado, pero la verdad es que aquí en el Bernabéu ya es difícil con 11, pues con 10 es imposible.
Recordo que el València va diumenge a Montilivi, diumenge en 4-5, Girona-València, evidentment sense Paulista, no? Que amb aquesta expulsió, com diu el Damià, més d'un partit li hauria de caure. Molt bé, Dami.
Sí, ara Madrid a Mallorca, amb totes les baixes que ja tenia. Militao no jugarà a Mallorca, veurem pel Mundial de Clubs, veiem què passa amb Benzema, totes les baixes en defensa, Alaba ja està per tornar, però encara mantenen l'absència de Mendy. Avui ha acabat el partit jugant amb Carvajal, que sortia a lesió, Nacho, Rüdiger, Camavinga per l'esquerra, se li està caient l'equip a trossos a Ancelotti, tindrà problemes.
Partit complicat, diumenge a les dues, sí. Horari estrany, abans d'anar al Marroc a jugar-te un títol, sí, sí. Compte amb aquest Mallorca-Madrid, que comença la segona volta aquest diumenge. Gràcies, Dami.
Bona nit.
Vinga, una abraçada. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
Tancarem tertúlia, abans de saludar l'Albert Bermúdez, amb l'Espanyol. Què ha passat exactament? Hi ha una polèmica a les xarxes amb la Generalitat i el Barça?
Sí, l'Espanyol fa de la campanya de la Generalitat i el Barça, que és una campanya doncs, que va sortir fa uns dies, on es promocionava Catalunya a partir dels colors del Barça. L'Espanyol ha aprofitat aquesta situació i ha respost a aquesta campanya de la Generalitat de Catalunya i el Barça amb un hashtag que és el Feel the Colors More Than Two Colors, perdoneu per la pronunciació, però vaja, sent els colors més que dos colors, i reivindicant l'existència d'altres clubs. Amb aquesta campanya, l'Espanyol convida a mobilitzar tots els aficionats perquè aquest hashtag s'ompli d'exemples a totes les institucions esportives de Catalunya amb els seus colors per projectar una imatge diversa.
Harvard, l'anglès.
Increïble, eh? Ha notat, eh?
No, però s'ha entès, eh? No? Feel the colors, com és aquest hashtag?
More than two colors.
More than two colors.
Gràcies, Maria. Gràcies. Sí. Perquè, sí. Ho havia de millorar.
Ha canviat molt, eh? Ha canviat molt.
A tot això, avui el comitè d'apel·lació ha tombat el recurs de l'Espanyol per l'alineació indeguda, no? L'Espanyol també, com va fer el Barça, ha intentat doncs, estirar el fil d'aquella...
I ho seguirà fent, anirà al TAT, que ja és l'última opció que li queda. Evidentment, no passarà absolutament res, però l'Espanyol vol anar fins al final en aquesta qüestió.
Com farà el Barça-Romania amb l'alineació... indeguda de
Geis. Sí, perquè avui apel·lació també ha tombat l'Espanyol i ha tombat el Barça femení,
i tots
no?
Dos han dit que continuaran
lògicament en els dos casos.
En els dos casos perdran, vull dir, el Barça estarà eliminat de la Copa de la Reina i l'Espanyol no li donaran l'alineació indeguda de Lewandowski. Crec jo, vamos, no?
No fa pinta.
No fa pinta. Mira, dit això, oi que aquest dissabte hi ha un Espanyol Osasuna?
Sí.
Vinga, doncs anem a fer feliç algú que vulgui anar a veure l'Espanyol i Feel the Colors, More Than Two Colors, no?
Sí.
Doncs vinga, ara mateix sortegem una entrada doble per anar dissabte a les 2 del migdia a veure l'Espanyol Osasuna. El primer que truqui, el 902-47-700, s'emporta dues entradetes per anar a l'RC Stadium.
I en Pacheco,
Denis,
Grajera, Pierre Gabriel, que encara no ha debutat, Darder, que sempre ve de gust veure'l, Joselu,
no està malament.
Bon plan.
Bon plan. Us escoltarem dissabte a les 2.
I serem allà.
Vinga, gràcies, Joan. I demà, estigueu atents al Tudiràs, que demà l'Aguilar sortejarà una altra entrada doble per anar a l'RC Stadium aquest dissabte al migdia a veure l'Espanyol Osasuna. A veure, tenim per aquí, avui debuta, un personatge que jo crec que farà molta il·lusió a la nostra audiència. Avui debuta Eduardo Inda. Hola, Eduardo, què tal? Bona nit, buenas noches.
¿Qué tal, marquistas? ¿Cómo estamos?
Tot bé.
Bueno, pues vuelve a ganar el Barcelona, con lo cual vuelve el Villarato, ¿no? Y vuelven las ayuditas arbitrales. Porque ya lo dice el refrán, cuando el Barça gana sobrado, échale la culpa al colegiado. El Madrid con gol anulado, ya lo sabemos, ¿no? Pues bueno, porque ayer ante el Betis... el árbitro fue extremadamente parcial, y no es solo por esa falta de Francisco de Jong, que saca desde
Frankie.
170 metros donde se produce la infracción.
No, ven bien.
¿Cómo que no?
No, estaba justo. No,
hemos visto las imágenes.
Vale. Yo creo que estaba justo.
Si miramos, si miramos atentamente a la moviola, veremos cómo de Jong, en Cataluña ya conocido como el separatista Puig de Jong...
No.
Celebra el gol robándole el bolso a una abuela.
Que no.
Fíjense bien en las imágenes. Hasta ese punto llegan los filoetarras azulgranas. También tendría que haber sido expulsado el jugador Pedri
por
uso reiterado del regate. Si es que el Barcelona tendría que haber acabado el partido jugando solo con tres jugadores. ¡Qué vergüenza! Y además en otra acción, el gol que marca Roberto Lewandowski... vemos claramente como el jugador polaco, y como saben ustedes, un sinónimo de polaco aquí es catalufo militante de Terra Lliure. El señor Roberto Lewandowski deja sentado a un rival, que eso es claramente una agresión de roja con los ojos. Y también hay falta previa, falta de Laporta a un canapé. Y esto no se ve en las imágenes. Bueno, y además, que los contactos del presidente Chan Laporta con la federación y el comité de árbitros llegan hasta el punto de que hay imágenes exclusivas que relacionan al presidente del Barcelona con Venezuela y con ETA para presionar a los árbitros. Menuda vergüenza, ¿no?
No, hombre, no es que sí tan, señor Inda, no es que sí tan, home, que hay
algo... No son quejas porque no son quejas. Como decía el gran Mourinho, son verdades.
Como puños, ¿no? A veure, tenim
com
aquí...
Como puños.
Gràcies, Inda. Fins la pròxima, Déu meu, quina anàlisi.
Adiós, marquistas.
Adéu, marquistas.
Gràcies, te falta.
Molt bé. Xavi Hernández, hola, Xavi. Felicitats, home,
hola.
Per la primera volta. Molt bé.
Què passa, culers?
Molt bé.
Què, ja ho veieu, eh?
Sí, va bé, la Xavineta.
Va bé, la Xavineta, que deien que no arrencava i goita s'hi ha arrencat, eh? Ha costat, però ja està tot en marxa, eh? Mira, el problema és que la Xavineta era un dièsel. Que la Xavineta és un cotxe alemany, un todoterreno, que van tenir problemes amb la posada a punt, però perquè quan la va agafar el novembre del 21 estava trotinada, era un tricicle allò, no era una xavineta. I llavors, aquest estiu, pues la vam arreglar bé, la vam posar maca, però es van espatllar els condés, vull dir, els airbags, i se'ns va petar un Araujo, vull dir, una roda, i clar, ens van fotre una hòstia tal a la Champions que el cotxe es va quedar sense palafang. Quasi que fem siniestro total. Però escolta, durant el Mundial m'he estirat a sobre del monopatí, he agafat la clau anglesa, hem arreglat totes les peces que havia d'arreglar, fins i tot hi havia un embrague que no girava fi, i l'hem enviat a l'Atlètic de Madrid, perquè total, qui vol un embrague si la Xavineta té el canvi de marxes automàtic? I bueno, direu, home, seguim anant amb el Ferran Torres, però bueno, el Ferran Torres és un llum d'aquells grocs que se t'engeguen al panel de control. Tampoc li acabes fotent cas. I bueno, pues també se'ns ha trencat el Dembélé, però el Dembélé també és com quan se't trenca la ràdio. No toca els nassos, però el cotxe arrenca igual.
I això va, funciona igual, sí, sí. No, no,
a bé, home,
bona culés, feina, bona feina.
Mastodontes.
Vale, màquina.
Pecholobos.
Vinga, artista.
Jefes.
Molt bé, felicitats, Xavi, felicitats.
Gràcies, home, Xavineta, 5 punts.
Està content també Ancelotti, no? Avui que ha guanyat, míster, què tal? Bona
sera. Bueno, avui 2-0 contra un equip de jubilatos. Semblava la partita de Soltieri contra Casati, escolta, no? Que ha marcat el Marco Asensio, que no sabia ni que era jugador nostre.
Sí, sí, a la banqueta el tenies.
Jo quan he vist que era el Marco Asensio, digo, aquest deu jugar amb el València. Tiene que jugar con el otro, no recordo jo en el Madrid. Jo pensava que hauria tornat a Mallorca, o que l'hauríem cedit al Getafe, ma no, està aquí con nosotros, molto bene. Llavors el Camapinga està jugant molt bé di laterale, jo crec que és un robot perquè és molt polivalent, tot arreu fa molt bé, tant ti gioca di medio centro com ti gioca di laterale, com ti fa una rosa a la cubana. L'altre dia va fer una rosa a la cubana espectacular, eh?
Val per tot,
el cocinero.
Val per tot,
el cocinero l'hem posat de central, de fet.
També?
No tenemos centrales, porque claro, como el Militao estamos teniendo problemas en la defensa, pues ya he escrito en el grupo amigos de WhatsApp a ver si alguno está libre para jugar este domingo.
Vale, escolta,
como cuando només son tres para jugar a pádel, ¿saps?
Sí, s'entén, Ancelotti.
Pues vale,
felicitats per la victòria. Escolta, ara anem amb Víctor Patxi, que el tenim per aquí, però és que hem de tornar, sí, a Benidorm, eh? Víctor, hem d'anar al Festival d'Eurovisió, Víctor.
Ep, festival.
Jordi Ramos, com van les votacions?
Ostres, doncs aquí molt nerviosos, eh? No sé si us sentiu.
Sí. Com
van els Cinerlans? Mira, doncs, ara a hores d'ara no entren.
Oh.
Són, ara mateix, són els setens de nou i es classifiquen quatre, però tot just està començant a votar el públic de casa.
Vale. Ara estan repartint punts com a Eurovisió normal, eh?
Sí, més o menys. És a dir, primer ha votat el jurat.
Sí.
El jurat ha classificat ja quatre persones, després el demoscòpic, que ha variat mínimament el resultat. Número 1 ara és Blanca Paloma, segona Vico, tercer Famous i quart José Otero. Que ara mateix el públic no li ha donat massa punts, 20. En cinquena posició hi ha Carmento, en sisena Fred García i el Siderland estan en setena posició. El públic, o sigui, els presentadors estan donant els punts per ordre, de menys a més. Per tant, en qualsevol moment ens donaran els de Siderland, com més tard millor.
Clar,
tot sigui dit.
Va bé de moment, eh? Ja han donat 4 punts, no?
Sí, van, de moment en tenen 63.
Sí, home, però més de 20 en sumaran ja.
Sí, sí, seguríssim.
Va, a veure si l'Albert Sor i la banda...
Va, 25 punts.
Va,
Siderland.
Com es posen amb 88, no?
Sí, a veure. De moment, a hores d'ara estan classificats.
Ja, però encara han de donar punts a d'altres grups, no?
Correcte. No apunta gaire bé, no ens enganyarem.
Los 28 puntos.
28 punts ara.
A Vico.
Aquests no compten, però tothom ha de sumar punts en aquesta...
Sí.
En aquesta última ronda.
Tots en rebran.
Clar, doncs ja està, l'Alfred o el Carmento aquest els passaran, vull dir...
Fa la pinta,
sí,
no
home,
us enganyaré.
Sí. I tant. Quina estem llàstima, aquí. Eh? Es quedaran, ja. Res, potser a un o dos,
eh? És que sí. Bueno, ara, si voleu, podem veure com queda la cosa.
Sí, ja queden tres vots, no, ja?
Correcte, sí. Queda només Blanca Paloma, Carmento i Alfred García. Ja us he de dir que pel que ha dit el jurat, pel que ha esclatat aquí el públic i pel que ha dit el vot demoscòpic, Blanca Paloma segurament serà la primera de la nit. Falta veure Carmento o Fred García.
Clar, però ara quants punts queden per donar? N'han donat ja fins a 28, què queden? Més de 30 punts per donar?
Més, sí.
Clar. Doncs
diria que el màxim són 40 i escaig.
Doncs ja està.
No, potser l'Alfred sí que entra, per això.
Clar.
Potser un dels catalans sí que entra.
A veure.
Alfred,
ara.
Alfred
ja supera Siderland.
Alfred
supera Siderland i Siderland ja queda oficialment fora de la final del Benidorm Fest.
Oh.
Per tant, malauradament haurem d'esperar a sentir el català a Eurovisió, a la final d'Eurovisió, doncs a la propera ocasió que sigui possible.
Sí, una llàstima, eh? I Alfred García també té pinta de quedar fora, no? Si Carmento suma molts punts o no? No, hi ha marge,
correcte.
No? Sí?
Sí, sí, quedarà fora també.
Este, marge, marge en té, sí, perquè han donat 30 punts, ara n'han de donar 40, eh?
A veure...
Que és la màxima, eh?
Blanca Paloma.
Veus, es confirmava, Blanca Paloma, primera, amb 167 punts, ha aconseguit el màxim del vot popular, amb un 40, Carmento amb 35, en té 112, i es classifica automàticament, amb la qual cosa, evidentment, Alfred García queda fora, i els quatre classificats d'aquesta semifinal són Blanca Paloma, Vico, Carmento i José Otero, són els quatre que passaran a la final de dissabte. Dels quatre, una catalana, Vico, de Tiana. I bé, amb una cançó que ho ha patat molt fort, aquí s'ha vist, i segur que la seva carrera continuarà de llarg.
Molt bé, Tiana, doncs vinga, força amb Vico i amb aquesta, sí, aquest grup de Tiana, aquesta catalana de Tiana. Vull
aprofitar per anunciar, perquè m'han donat permís per fer-ho, sí, que dissabte es podrà veure la final al Teatre Municipal de Tiana amb una pantalla gran i tothom que vulgui acostar-se allà i donar el suport a Vico, Victoria Riba, que és com... que és el nom que hi ha darrere de l'artista, que està molt compromès amb el poble i que, evidentment, voldran que tothom li pugui donar escalf que vulgui acostar-se cap allà.
Home, doncs queda dit, clar que sí, Ramos. Escolta, molts ànims a l'Albert Sort i a la gent de Siderland, i que acabis de gaudir també d'aquesta nit aquí a Benidorm.
Els donaré de part vostra i, bé, haurem d'esperar la propera.
Gràcies, Jordi, una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Adéu, bona nit. Bé, tancat, aquest tu diràs que hem fet una mica també eurovisiu avui, pendents del Siderland i del company del Monarracú, Albert Sort. Malauradament s'han quedat fora d'aquesta lluita per anar a Eurovisió. Víctor, una llàstima, no?
Una llàstima. Al final han quedat fora. Però bé, sempre quedarà el temps de neu. I aquí anava la sintonia, efectivament. De fet, hi ha tan poca neu... que és el temps, i prou. Que és probable, de fet, que els únics que posin les cadenes aquest cap de setmana siguin els sadomasoquistes. Però atenció, perquè la cota de neu podria baixar dràsticament aquesta setmana. S'esperen gruixos elevats de neu a cota zero. M'heu sentit bé? Concretament, els lavabos de l'Apolo.
No,
s'esperen
neu
amb pols fins dimecres, i després bastanta calma. Una neu evidentment produïda a Colòmbia i entrada al país per via rectal.
Passa.
L'atònita mirada d'aquells gossos amb morrió que tenen els policies, que si portes l'arbeta a l'entrecuix poden deixar-te sense fills.
Molt bé, sí.
Per cert, molt poc recomanable la pista vermella de l'Apolo. Jo em pensava que era una pista d'esquí i resulta que era una pista de ball de reggaeton. Només entrar vaig relliscar executant un majestuós 360 half-pipe front flip i vaig fotre amb allonos a terra. On també es preveu gent és aquest dissabte a Valtorens, una densitat de 1.000 pijos per metre quadrat, d'aquells que diuen que pugen a la Cerdanya a respirar aire pur però després es passen el dia fumant puros o tancats vora la llar de foc de la seva humil segona residència a tres plantes. De fet, la cua de BMWs abans d'arribar al túnel del Cadí ja és visible des de l'Estació Espacial Internacional. Un últim apunt esportiu.
Vinga, sí, remata-ho.
S'ha disputat al cim de l'Aneto la primera competició de gossos d'atura sobre gel. La competició, però, ha hagut de ser suspesa perquè s'han congelat totes les ovelles. La mala notícia és que els ramaders han perdut bona part del seu bestiar. La bona és que el restaurant Conxita de Masella, la costella de xai a la brasa, surt a molt bon preu i està deliciosa. Víctor Pazzi, TV3. Valtorens.
Molt bé, molt bé. Bravo, Albert Bermúdez. Un fort aplaudiment pel nostre personatge aquí al Tu Diràs.
És la primera vegada que faig una secció despullat.
Per què?
Perquè estic connectant jo avui.
Ja. On sou els RAC 105, els de Matina Codina?
Demà fem el programa des de Núria i estem aquí a dalt de tot.
Val.
I dormim aquí.
Per què estàs
despullat?
Mira, perquè li feia il·lusió fer la secció despullat.
No, perquè estic al llit ja, jo estic al llit.
Però portes pijama.
Encara, per respecte, l'he fet assegut. Però hagués pogut fer-la, el pròxim dia la vull fer estirat.
Estirat directament, molt bé.
M'agradaria molt.
O sigui, demà teniu públic aquí?
Sí, demà pugen unes 100 persones.
Val.
A Núria, que es llevaran a les 4:30 per ser a 4:45 a l'autobús. L'autobús puja fins a Ribes de Freser.
Sí.
De Ribes de Freser agafen el cremallera i a les 8 del matí arriben aquí.
Que bo.
Que bo. Gent que ens estima massa.
Molt bé. Doncs escolta, saluda moltíssim a la gent de RAC 105, a l'Ernest Codina, a tota la gent del matí de Codina, a Bermúdez, sí. I passeu-vos-ho molt bé demà al matí aquí per Núria.
No et refredis.
Moltes gràcies.
No et refredis.
No, no, no.
Bona nit i
no.
Tapa't.
Que tapa't.
Mantenir els creuats vius és el meu objectiu de demà.
Molt bé. Gràcies per el reguitzell de personatges.
Re, hombre. Sí. Fins dijous que ve.
Dona-li una salutació a Eduardo Inda. Adéu.
Sí.
Ei, adiós, marquistes.
Adéu, adéu, adéu.
Venga.
Gràcies, Bermúdez.
Ladrones. Adéu,
adéu. I gràcies també a la Maria Fernández Vidal, a l'Anaïs Martí i al Marc Guillén. Per la paciència avui també, per la tertúlia i per la paciència.
M'ha pres molt d'Europa.
Que hem fet absolutament de tot avui,
sí, sí.
Connexió amb Eurovisió.
D'aquí al circ hi ha un pas.
Sí, hem fet un joc molt divertit, rotllo concursinho.
Sí, sí, sí.
Jo crec que servia també per aprendre, no?, coses d'aquesta primera volta i de les voltes històriques que ha fet el Barça. I hem entrevistat Jordi Roura, que ha estat una conversa meravellosa per recordar aquell Barça de Tito Vilanova que va fer 55 de 57. Dijous que ve més. Una abraçada.
I tant.
Vinga, va.
Adéu, adéu, adéu.
Fem una pausa i de seguida ens queda rematar el Tu diràs amb el bàsquet en vena. El Barça ha guanyat avui al Palau en partit d'Eurolliga. I també hem de fer la prèvia d'un Granollers-Barça. Demà torna a la Lliga Sobal amb un partidàs i amb un nom propi, Pol Valera, que ha deixat el Granollers i ha fitxat pel Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
16 de desembre de 1963.
I el número de la sort, el...
8-08.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Pariser.
Com dèiem, demà comença ja la segona volta de la Lliga Sobal, després del Mundial, en què Dinamarca va fer història penjant-se un nou or, França plata, la selecció espanyola amb un munt de catalans al bronze. Doncs demà ja torna la competició de clubs i ho fa amb un duel català, aquest Freiking Granollers-Barça, al Palau d'Esports de Granollers, Puig, marcat per aquest fitxatge, no?, de Pol Valera per l'equip blaugrana.
Sí, el partit demà a les 8:05 del vespre, Palau d'Esports de Granollers, on s'espera una gran entrada. El Barça és el líder en ple de victòries, 30 punts, mentre que el Freiking Granollers és segon amb 26 punts a 4 dels blaugrana. Un partit marcat, com deies, pel fitxatge de Pol Valera pel Barça, previ pagament de la clàusula de 50.000 euros al club ballesà. Valera és a la convocatòria, per tant, demà podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça. No hi són Petros, Langaro i Ariño, que són baixa l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que espera un partit disputat.
Equipo que transmite mucho, que no da un perdido, que pelea hasta final, ¿no? Y, bueno, de... ¿Qué puedo decir del equipo? Creo que jugadores que llevan muchos años ganando mucho, que no se cansan de ganar, que quieren seguir ganando y que se enfrentan primero con el segundo, ¿no? Es posiblemente el mejor partido que se puede ver en la Liga Sobal.
El Granollers, que només ha perdut dos partits en tota la Lliga, a la pista de la Demar i a la primera jornada al Palau Blaugrana, derrota per 37-26. L'entrenador dels ballesans, Antonio Raba, en aquesta roda de premsa conjunta que ha organitzat la Sobal, espera un equip molt motivat i ser competitiu contra el líder de la Lliga.
Y jugándolo en casa, ¿no? Es la historia de un club, el legado de mucha gente que ha querido y ha trabajado para que un equipo como Granollers esté donde está ahora. Se puede enfrentar a uno de los mejores equipos de la historia del balonmano y uno de los mejores equipos del balonmano mundial actual. Eso yo creo que puede haber pocos partidos que puedan aportar todo este ambiente, toda esta ilusión, toda esta competitividad.
El Fracking Granollers, la cara nova és Bruno Reguard, que arriba cedit pel filial blaugrana fins al juny del 2024. Per dir, com diem, a les 8:05 es podrà veure per Esport 3.
Molt bé, demà estarem pendents d'aquest retorn de la Lliga Sobal amb aquest duel català. Sota Puig, tu que has estat a RAC més 1, t'has posat al Palau, què? T'ha agradat el Barça, no? Que ara en parlarem.
Bueno, el partit d'avui era de massa... Que t'agradi el partit d'avui... Si algú li ha agradat el partit d'avui, té un problema... problema gros, però ja estàvem avisats. No és que no ho haguéssim avisat al llarg de la setmana, el mateix Saras ja va avisar que el partit d'avui seria de mastegar... És que ja no sorra, eh? Jo crec que és una tutxana d'aquelles...
Ciment, eh?
Grosses, eh?
Ara en parlarem amb el Mundet i el Gonzalo, que està per aquí. Hola, Mundet, eh?
Hola.
Hola, Gonzalo, eh? Hola, hola. Ara parlarem de tutxanes, de ciments i del que heu vist avui al Palau Laurana. Déu-n'hi-do. Bé, però la feina està feta, eh?
Han guanyat.
2-2 aquesta setmana.
Sí.
Això no es pot dir, no? Molt bé, Puig, fins ara.
Bona nit.
Gràcies.
Bàsquet amb vena.
Making your way in the world. Tutxanes, ciment, us heu divertit vosaltres o no, Gonzalo Mundet?
Jo he fet test d'autoescola més divertits que el partit d'avui, eh?
Hòstia, es diu això, eh? Sí, però tan desastre
sí,
ha estat.
Sí, 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 eh? Sí, sí. Havia fet el Barça, però havia fet partits irregulars, havia tingut moments bons, amb d'altres dolents, i avui el partit ha costat de digerir, perdó.
Però és cansament, esgotament mental, físic, del calendari...
És una mica la suma de totes les coses, sí, eh? També l'estil de joc del rival, amb possessions molt llargues, molt mastegades, molt de buscar esgotar cada moviment fins a trobar un bon llançament i apoderar-se una mica del ritme, és a dir, que també és mèrit del rival... que el Barça no hagi sigut capaç de córrer o posar una velocitat més.
Clar, és que al final ha guanyat el Barça 72-70 patint en l'última possessió de dos. La victòria val igual, no? Però el partit Mundet, com ara dèiem, farragós, pesant, no? I contagiant-se una mica d'aquest ritme que explicava el Gozalgo, no? Dels alemanys.
Sí, i si tu intentes llegir el partit a través dels números, no trobaries res estrany, eh, Aleix? Ara ben ahí, déu-n'hi-do. Encara que hi ha alguna coseta positiva rescatada del partit d'avui, interessant, si més no. Estem en una setmana de back-to-back d'Eurolliga, on l'equip va guanyar dimarts al Maccabi, l'equip més anàrquic de tota la competició, i avui ha tirat endavant el partit contra l'equip més pastós de tota l'Eurolliga, i en només 48 hores ha estat capaç de jugar dos partits absolutament antagònics i els ha tirat endavant. Està molt bé. Sobretot ha sorprès Xares a la roda de premsa a les portes d'una copa on el Barça espera haver de jugar partits molt seguits contra equips que fan estils que no tindran res a veure els uns amb els altres.
Si quieres ganar la copa seguramente tiene que ser tres partidos y rivales muy diferentes, situaciones muy diferentes. Bueno, ajustar un poco a lo que tiene ellos, ajustar un poco a lo que tenemos, donde tenemos nosotros las ventajas. Pues importante, sí, es importante, ¿no? Y yo creo que con cada semana que pasa estamos intentando ver mejor versión de la gente que estaba un poco tocada, que necesitaba un poco de tiempo para ponerse de forma.
Números del partit, Higgins, autor de la darrera cistella, falta de 20 segons, Mirotic, 12 punts màxim anotador, amb 12 punts. El Barça és tercer amb 15 victòries, pendent del que faci demà el Fenerbahçe, que és l'equip que marca el tall de la cinquena posició. Té un partit assequible contra l'Alba de Berlín, ha sigut avui la vuitena victòria de la temporada a casa.
Sí, i demà també hi ha un Mónaco-Madrid, he vist, un Olympiacos Efes, no? Per tant...
Diguem que estem en un moment més de posar el retrovisor, saps?
En el quart cinquè,
que no pots estar mirant cap endavant.
Sí, sí. Bé, vist això que deia Saras, em sembla molt interessant aquesta lectura, no? De dir, mira, hem tirat endavant i ens ha de servir com a experiència dos partits molt diferents i això ens ho podem trobar a la Copa d'aquí 15 dies. No?
Sí, contra rivals que juguen de manera molt, molt diferent a bàsquet, la resposta venia amb una pregunta del Marc, crec que molt encertada, de llegir tàcticament aquesta diversitat que ha tingut la setmana, no? Maccabi i Bayer no tenen res a veure i aquesta lectura sí que és la positiva. Contra el Maccabi et va tocar remuntar un marcador que tenies advers i avui ha sigut una mica el cas contrari. Tenies el partit més o menys controlat, guanyaves
de 12 a 5 minuts i mig del final i se t'ha complicat per les errades pròpies.
Com veus l'equip ara, a 15 dies de la Copa, ja, més enllà d'això, d'aquesta experiència que pugui haver agafat, com hi arriba el Barça?
No seria el millor moment de la temporada. És veritat que hi ha jugadors que estan agafant el fil de la competició. El cas de Mirotic és el més evident, que necessita encara doncs, partits per recuperar el seu to físic i acabar de tenir el nivell de joc que havia exhibit abans de la lesió, i amb moltes coses encara doncs, per trobar el ritme, la velocitat, l'energia, que segurament acabaràs aconseguint d'aquí unes setmanes, uns mesos, quan t'acabis jugant les garrofes. Ara mateix l'escenari actual doncs no és molt optimista pel que s'està veient ara. Si aixequem la vista i ens imaginem com pot millorar l'equip, doncs sí, doncs acabarà construint, com sempre fa Saras, un equip guanyador, però ara mateix el joc no enamora.
Yeah. I com hi hagi una semifinal Barça-Madrid ja, garrofes, no?, a les primeres de canvi, no?, en aquesta Copa.
Sí, però jo fins i tot vaig als quarts de final, és a dir, ara mateix estàs en un moment de joc on no tens l'exuberància d'altres trams de temporada, de passar per sobre de tots els rivals, de guanyar amb confiança, marcadors amplis, t'està costant cada partit perquè el calendari és molt atapeït, perquè els rivals doncs fan molt bé la feina, però serà una Copa del Rei molt, molt oberta.
Els quarts de final contra l'Unicaja, quin calendari té el Barça abans d'aquest partit contra l'Unicaja?
Mira, diumenge al migdia ve el València al Palau Blaugrana, equip que és equip d'Eurolliga. Dijous va a la pista de la Virtus de Bologna a l'Eurolliga, en el que serà l'últim partit abans de l'aturada per la Copa.
Que va guanyar el Palau, ho recordo, sí, perfectament, el dia de Reis, la nit de Reis.
Un equip que està apurant les opcions de play-off i acaba abans de la Copa amb el Breugan, també diumenge de la setmana que ve al Palau Blaugrana. Per incidir en aquest anàlisi, per dir de com està l'equip, li hem demanat una fotografia a un home a qui ara feia dies que no li sentíem la veu, Nicola Provítola. Pregunta, Nico, com està el Barça a 15 dies del debut de la Copa del Rei a Badalona?
Bueno, el equipo creo que está ensamblado. El equipo está, nada, que creo con los roles claros, creo que las rotaciones las está encontrando y consiguiendo resultados. Creo que eso es importante para un club como el Barça. Y bueno, nada, ahora empieza lo bueno, así que hay que estar positivos.
He anat a buscar el diccionari de la RAE, perquè no hi hagi dubtes, la paraula ensamblado, del verbo ensamblar, unir, juntar, ajustar, especialmente piezas de madera.
Compres aquest discurs de Nico?
Sí, l'equip està endreçat amb les rotacions, però, per exemple, les actuacions de Nicola Provítola en els últims partits no són les de fa unes setmanes, on doncs tenia major aportació en el tir, era capaç de generar més joc. Crec que ara l'equip no està en un moment brillant.
Bé, a veure com arriba, no? Queden aquests tres partits i després la Copa, no? Tot pot canviar, ja sabem que tot això pot canviar, sí, en una setmana. En el món del futbol, en el món del bàsquet, amb aquests calendaris tan atapeïts. Anem a l'altra notícia de la setmana. A la Seu d'Urgell, aquesta classificació històrica dels quarts de final de l'Eurocup femenina, ahir en parlàvem amb Jordi Acero, aquí en directe al Tu Diràs. Tu que coneixes molt bé el bàsquet femení, perquè la gent que no ho sàpiga, l'Àlex Gozalvo, ara està al diari ara, bé, col·laborant amb moltes més coses, no?, relacionades amb el món del bàsquet, però vas treballar com a cap de premsa del desaparegut Ros Casares de València, no? Uh-huh. Com hem d'interpretar aquesta classificació del Cedis, no?, del Cadí la Seu? Com arriben aquí a quarts de final a fer història?
Doncs com històrica, perquè és una cosa que no s'havia produït mai, arribar tan lluny a la competició europea en un partit on les sensacions no eren bones. Tenies l'eliminatòria d'una manera molt adversa, havies perdut el bàsquet a veraix del partit de l'anada, i l'equip respon en un moment decisiu amb unes cistelles de grandíssim mèrit i tenint la confiança doncs, per no deixar-se perdre el partit en aquest tram final. A mi m'agrada molt la reacció amb els triples de la Bahí, que van ser absolutament decisius, i com l'equip treu caràcter i qualitat per guanyar una pista molt difícil.
Té molt mèrit, no? Un equip a la Seu d'Urgell, no? Vull dir,
és un ecosistema molt petit, la Seu, tingues en compte l'eix, eh? Tenen una mica de penetració a Andorra, una miqueta a Puigcerdà i ja està, però en canvi, Àlex, se n'ha parlat moltíssim avui d'ells.
Lleida els queda lluny, sí. Barcelona els queda lluny, no?
Tot els queda
lluny. Té molt mèrit el que estan fent allà, no?
Sí, sobretot perquè porten molts anys fent molt bé les coses, donant continuïtat al projecte i aconseguint doncs uns resultats que estan molt per sobre del seu pressupost, molt per sobre de les expectatives, com competint contra rivals que doncs tenen major potencial econòmic de fitxar jugadores, de poder invertir, de tenir mil recursos més dels que tenen elles, i elles doncs estan fent les coses de manera extraordinària.
Bravo, bravo. Sí. Han arribat, no? I ens deia, no, viatgem demà, han arribat ja de França?
Sí, sí, han arribat de França. Hem parlat amb una de les capitanes, amb la gran protagonista del partit d'ahir, amb la Geo Bahí, que, com ara recordava l'Àlex, fa dos dels tres triples que porten a la remuntada en els últims dos minuts. Ella té una llarguíssima trajectòria a la Lliga Femenina, Unigirona, Burgos, Lugo, 8 temporades ja a la Seu d'Urgell, internacional amb la selecció espanyola, i com Aleix, als seus 33 anys, reconeix a RAC1 que els d'ahir podien haver estat o poden haver estat els dos triples més importants de la seva carrera esportiva.
Segurament que per nivell de transcendència sí que són els dos més importants poder que he ficat. Molt contenta per haver-los aportat a l'equip a poder aconseguir aquest pas a la següent fase.
Georgina Bahí s'alinea amb el seu entrenador i el tu diràs quan diu que aquesta eliminatòria ha sigut històrica pel club. T'haig de dir, Aleix, que a la Seu d'Urgell no ha sigut un any senzill. Des del robatori amb el Guernica i la famosa cistella quan el partit ja s'havia acabat, el que ha seguit una trajectòria molt irregular a la Lliga, és 11, dues victòries per sobre del descens, a una del play-off. Doncs diu l'Alep Iuet Gironina que aquesta classificació pels quarts de final de l'Eurocup ha de servir perquè el Cadí faci un tomb fins a final de temporada.
Més que canviar la mirada de temporada que estem portant, jo crec que ens ha de servir per acabar de fer aquest clic de ser més regulars a el que ens queda de Lliga, amb aquesta intensitat, amb aquesta duresa, amb el joc que estem demostrant els últims partits, que realment és el camí que hem de seguir fins a final de temporada per fer que aquesta temporada sigui un altre any bo.
Tant de bo sigui així. Ja tenim dates confirmades pels quarts de final d'aquesta Eurocup femenina. El rival, ja ho dèiem ahir, el Galatasaray, potentíssim. Dijous 23 de febrer, l'anada al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. La tornada, dijous següent, el dia 2 de març, a Istanbul. Té alguna opció el que dir, Àlex?
És una eliminatòria d'una dificultat extrema contra un rival nivell Eurolliga, amb una afició doncs, que estarà molt, molt, molt a sobre. Evidentment l'equip turc és el favorit, però perquè no somniar amb aquest Cadí la Seu, que també està fent les coses, no té res a perdre, ja ha fet tota la feina a Europa i per tant doncs jugarà sense complexes.
Ja que hi som, a l'Eurolliga femenina, amb l'Uni Girona, han de guanyar els dos partits que els queden o què? Per passar
sí,
quarts.
Sí, jo crec que per evitar mirar i dependre d'altres partits és una mica el que els toca, és un grup d'un nivell altíssim, d'uns rivals ambiciosos, molts d'ells opten a guanyar el títol de la màxima competició i està, no ho té fàcil l'Uni Girona, ha de fer aquest esforç final per aconseguir la classificació.
Un és a Salamanca i l'altre, el de casa, quin és? El Fontejau?
Mersin.
Mersin.
Sí. Mersin Cucurova, ve Roberto Íñiguez.
Sí, sí, sí. O l'ex de Salamanca.
Sí, senyor. El dia abans del Cadí Galatasaray hi ha un Unigirona Mersin.
Amb el retorn de Roberto Íñiguez. Molt bé.
T'agrada,
Va, passem pàgina, abans dels triplacos, per rematar aquest bàsquet en vent avui, que estem fent realment completíssim, perquè els equips catalans estan avançant, no?, sí. I fent-ho molt bé a Europa, no?, en aquesta setmana que hem tingut molt bàsquet català en competicions europees. Dissabte ja tenim el derbi entre Joventut i Baxi Manresa a la Lliga CB, falten 48 hores encara per aquest partit, Mundet. Tots dos hi arribaran després d'una derrota en competició europea, i l'home de la prèvia, sens dubte, aquest fitxatge de la penya, Brodchansky.
Sí, sí, ahir es va confirmar la seva incorporació. Avui ha passat revisió mèdica i ha tastat ja el parquet de l'Olímpic. Demà s'entrenarà amb la resta dels seus companys i estarem alerta de si el Joventut l'inscriu o no pel derbi de dissabte. Veurem. Només hi ha un únic entrenament amb tot el grup, ja que la penya ha arribat avui de Riga al migdia i Carles Duran ha enviat tot l'equip cap a casa a descansar. El més normal és que ho faci. Ara mateix la penya té 11 sèniors i un està lesionat, Pau Ribas. Altra cosa ja serà si Carles Duran el convoca o no.
Creus que ho farà, Duran?
Jo crec que és un jugador que pot tenir una adaptació ràpida, perquè ja coneix el club, coneix l'entrenador, coneix la majoria dels companys, i per tant crec que l'objectiu és posar-lo una mica a to quan abans millor. Jo crec que sí, que l'inscriurà, i veurem si li dona minuts o no, però és un jugador que no ha de trigar en adaptar-se, perquè ja coneix perfectament tot.
Ara et pregunto com veus aquest Penya Manresa. A l'altre costat, Mundet, has estat parlant una estoneta amb un home que va arribar per la porta del darrere Manresa, però que ha donat molta estabilitat al grup. Sí. Estem parlant de Martínez Gebén.
Sí, són ja 9 partits els que porta el pivot lituà en el total de les dues competicions que juga el Baxi Manresa des que va arribar al Congost. Amb ell a l'equip són 2 victòries, 7 derrotes. No són grans números, tampoc és que ho siguin els del Baxi Manresa d'aquesta temporada. De mitjana, Gebén amb la samarreta blanca i vermella, 19 minuts, 10 punts, 5 rebots, però per damunt de tot és que la sensació de que l'equip té un mínim de consistència interior des de la marxa de Hamilton, que el Manresa no l'havia trobat. Hem parlat amb ell una bona estona i el que ens diu és que ell no veu un equip desestructurat com molta gent ha volgut vendre.
I don't think the team was as broken as you say, of course.
No crec que arribés a un equip desballestat, com dius. Perdre és fotut, a ningú li agrada. Crec que els tècnics, i sobretot els jugadors més veterans, han fet molt bona feina a l'hora de mantenir un bon ambient i ser positius. Som gent amb cap i sabem on ens estem equivocant. Per això, quan perdem, ens emprenyem. No és qüestió d'estar tota l'estona capficat amb si has perdut una pilota o si has fet una mala defensa. Però a la vegada estem treballant per millorar i que surti el treball que estem fent als entrenaments.
Ell venia de lesió, un punt passat de pes, li fèiem la broma sempre allò que era del club, del club dels gourmets. Tio, està molt més fi, les coses com siguin, mica en mica s'ha anat posant a to, i confessa que ha trobat a la seva un joc molt ràpid que... i diguem que es manté positiu de cara al futur, eh? Un futur que a nivell personal no en vol parlar massa, allò de que tens pensat quedar-te a la CB o marxar a un altre lloc quan arribi el moment.
Veurem què ens depara el futur. Estic centrat en el proper entrenament i en el proper partit, tant l'equip com jo. No penso massa en el futur, sinó en l'equip.
Gebén, eh? Té cartell per anar a equip amb aspiracions de jugar a dues competicions, no?
Doncs sí, sí, està fent bé la feina. És un jugador que li ha portat solidesa al joc interior del Baxi Manresa i crec que a partir d'aquí doncs l'equip pot seguir creixent.
Com veus aquest duel?
A mi del Baxi Manresa em preocupa més la classificació que com està jugant. Els últims 3-4 partits a la Lliga Endesa són molt bons. Els ha perdut per decisions arbitrals, per errades en els últims minuts, per nervis, per aquesta dinàmica negativa, però l'equip porta setmanes que està competint bé i per tant jo no estic excessivament preocupat amb el descens. Evidentment favorit la penya, però crec que Baxi Manresa ha millorat molt i pot competir.
Ho veurem, eh? Bona jornada aquesta, eh?
Farem en directe.
Penya Manresa i després...
Dissabte a les 6.
Dissabte a les 6 i després al Barça-València també, al Palau, eh? Bon partit, aquesta sí, jornada CB. Sí, sí. A punt els triplacos, Gozalvo?
Som-hi.
Vinga, va.
Sí, 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 sí! Piqué ha canviat un Ferrari per un Twingo, doncs el vestidor del Barça sembla que han entès una mica el missatge i estan apostant pels cotxes petits. Mirotic, un Smart. Satoranski s'ha passat a un Mini.
Però ja hi caben, són molt
sí,
grossos.
Sí, sí, doncs cotxes petits per a jugadors gegants. Aquesta és una mica la línia del vestidor del Barça de bàsquet.
Molt bé, és bona aquesta.
Sergi Martínez, el van operar el 13 d'octubre, el pròxim dilluns 13 de febrer, farà 4 mesos, que era el temps que s'havia donat el club per a la seva recuperació del genoll esquerre. L'evolució és bona, el jugador ha començat a fer treball d'1 contra 0, a trepitjar parquet, i són optimistes. La Copa del Rei li arribarà massa aviat, jo crec que no tindrà opcions de disputar-la, però una vegada passi aquest torneig, tornarem a veure Sergi Martínez sobre el parquet, i aquest pot ser un bon reforç de cara al segon tram de la temporada.
I tant que sí, ens alegrem moltíssim, pel bo d'en Sergi Martínez.
Parlaves d'aquest Barça-València d'aquest cap de setmana. Abans del partit, les jugadores del Barça-Sant Feliuenc estaran a la botiga del Barça signant autògrafs i presentant una mica en societat aquest partit contra el València Bàsquet, precisament també de la Lliga Femenina, que es jugarà al Palau Blaugrana. Ens diuen del club que ja s'han retirat més de 2.000 localitats, per tant serà tot un èxit, una festa del bàsquet femení al Palau Blaugrana.
Hem parlat de tots els equips catalans, menys del Sant Feliuenc, que també està fent una temporada estel·lar, eh?
El play-off.
Sí, estan jugant molt bé, a més, amb aquesta opció també de jugar algun partit al Palau Blaugrana, no?, perquè el gran públic també les puguin a veure.
Si sí, poden fer Europa la temporada vinent, seria un gran què, per allò d'acabar d'empaquetar. Sempre és molt interessant que els equips doblin competició, tinguin competició europea, perquè és quan veus que la cosa que estan a dalt de tot, i no. Realment el Sant Feliuenc, no sé si compres Àlex, és el que hauria d'aspirar a la temporada vinent, una mica el que ha fet aquest any el que ha dit la Seu, jugar a Eurocup
i seguir creixent. I tant que sí. Quan més bàsquet català, millor.
I tant que
I
sí.
I si és femení, també.
I
encara
tant
millor.
Que sí.
Gràcies,
amb tota la normalitat del món. A RAC1 sempre parlem del bàsquet femení.
I tant que sí. Una abraçada, amics.
Salut.
Adéu. Doncs ja ho tindríem, Aguilar?
Sí.
Ja ho tindríem,
Déu això. Déu-n'hi-do, quin programet avui.
Sí, sí.
De tot.
Ha passat absolutament de tot.
De tot una mica.
Agafa forces, que ara vens tu divendres i dissabte.
Amb molta força, exacte.
Sí, a més una jornada de lliga apassionant, aquest cap de setmana també, amb bons partits de futbol
sí.
I amb moltíssimes coses que us anirem explicant aquí al Tu Diràs, tant divendres com dissabte, com diumenge. I demà les portades per on van, Dani?
Mundo Deportivo, objetivo Vítor Roque. El Barça ven el brasileño de 17 años, goleador del Paranaense, el futuro sustituto de Lewandowski. Esport a ritmo de campeón. Celebrant aquests 50 punts de mostra, diu que és el favorit per guanyar la Lliga, com ho diu l'Esportiu. Feliços 50, el diari marca... 3 puntos i 3 negativos. Parla de la victòria, evidentment, del Madrid, però aquests 3 punts negatius, Benzema lesionado, violenta patada de Gabriel Paulista i lesión de Militao. I ho acabem amb el diari AS. El Madrid no se rinde. En referència també a la victòria avui del Real Madrid davant el València.
Que ha deixat a 5 punts l'equip d'Ancelotti respecte al Barça a la Lliga quan queden només 19 jornades, la meitat del campionat. Gràcies, Dani.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, a descansar i que vagi molt bé. El Tu Diràs de divendres i dissabte aquí amb el Dani Aguilar. Gràcies al Josep Maria Casas. Aquesta setmana la part tècnica, impecable, Josep Maria Casas, un mestre dels botons, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, això no s'atura. Demà més ràdio esportiva, aquí a la nit, a RAC1. No us ho perdeu.
Tu diràs.
RAC1. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Jaume Collboni creu que el Congrés Audiovisual ICE podria superar aviat el Congrés Mundial de Mòbils. L'esdeveniment, que aquest divendres tanca les seves portes a Fira Gran Via de l'Hospitalet, s'ha convertit en un dels aparadors mundials més importants del sector de l'audiovisual. A l'espera del balanç definitiu s'hi han registrat unes 68.000 persones i, segons el candidat socialista i fins fa poc primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, té una capacitat de creixement més gran que la que té el Mobile. Ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1.
És un congrés que creixerà més que el Mobile.
Estarà per sobre?
Sí. Jo faig el pronòstic de que en un any, dos anys estarà per sobre. Vam tenir la mala sort que quan vam tancar l'acord, perquè ja estava creixent quan estava a Amsterdam, just l'any abans de que comencés la pandèmia.
Aquest any a l'ICE s'hi exposen marques de primer nivell que hi porten les últimes novetats, com Google, que ha estat una de les protagonistes aquest dijous amb novetats en sectors com el turisme o el transport. Aquest divendres, el món a RAC1 es farà en directe des del Congrés de l'Audiovisual ICE. Junts per Catalunya carrega contra Esquerra per haver tancat l'acord de pressupostos amb el PSC sense parlar abans amb ells. Això després que Pere Aragonès hagi respost aquest dijous a la carta que Jordi Turull li va enviar dimarts. El president convida Junts a donar suport als pressupostos i assegura que el govern està d'acord amb gairebé el 80% de les propostes dels de Turull. Doncs bé, el portaveu del partit, Josep Rius, ha retret aquesta nit en una entrevista al 324 l'actitud d'Aragonès.
Considerem que no és una oferta ni sincera ni seriosa, que segurament busca d'alguna manera burxar a Junts per Catalunya. Nosaltres vam enviar una carta el dimarts abans que hi hagués aquest acord i sembla que aquesta carta va acabar precipitant aquest acord a correcuita d'alguna manera que van sortir l'endemà sense que ens hagués donat resposta.
A la carta de dimarts, a la que es referia a Rius, Junts oferia aprovar els pressupostos a canvi de recuperar la unitat estratègica de l'independentisme. Més coses, la justícia condemna Amazon per tenir més de 2.100 repartidors com a falsos autònoms. Segons informa la UGT, que és part en el procediment, es tracta de la primera sentència contra la companyia pel model de contractació que fa servir, l'Amazon Flex. Amb aquest model, l'empresa obliga els repartidors a treballar amb el seu propi vehicle utilitzant una aplicació de la companyia. Segons el sindicat, un jutjat, seguint la doctrina de el Suprem reconeix que els anomenats riders tenen una relació laboral amb la companyia i, per tant, estaven treballant com a falsos autònoms. En successos, el raper Morat passarà la nit a la comissaria després que la policia local de l'Hospitalet de Llobregat l'hagi tornat a detenir, en aquest cas, per amenaçar de mort a un agent. Segons ha avançat el Nacional, ha passat a la plaça Europa, al barri de Santa Eulàlia. Els policies han multat el seu cotxe, que estava mal aparcat, i han avisat la grua. Després ha arribat l'artista, que ha discutit amb els agents i ha acabat amenaçant-los. Es preveu que aquest divendres Morat passi a mans de el jutge. Netflix fa marxa enrere i finalment no obligarà a que tots els usuaris del mateix compte s'hagin de connectar un cop al mes a la mateixa xarxa Wi-Fi. Només 24 hores després d'anunciar-ho, la plataforma ha canviat el text de la seva pàgina web que detallava els canvis. Ara només diu que per utilitzar un compte fora de casa, als usuaris se'ls hi podria demanar un codi de verificació que s'enviarà al mòbil del titular de la subscripció. I un últim apunt, perquè ja coneixem tots els finalistes que optaran a representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Blanca Paloma, Vico, Carmento i José Otero s'han classificat fa poca estona per la final de dissabte. Enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Haurem d'esperar sentir el català en una final d'Eurovisió. El Siderland finalment han quedat fora de la cursa per representar Televisió Espanyola al festival que aquest any es farà a Liverpool. Tampoc ha tingut sort l'Alfred García en una gala que ha elevat a Blanca Paloma, s'ha revolucionat amb Vico i ha connectat amb Carmento fins al punt d'aixecar quatre crits de desacord quan l'han puntuat més baix. Els quatre classificats d'aquesta nit, la tianenca Vico, Blanca Paloma, Carmento i José Otero, doncs, ja queden convocats per dissabte a la gran final i competir contra els quatre de dimarts, Fusa Nocta, Megara, Alice Wonder i Agonei, el favorit encara a les apostes.
I ara els esports, amb Joan Camí.
Aquest dijous s'ha tancat la primera volta de la Lliga amb la victòria del Real Madrid contra el València per 2-0. Asensio i Vinícius han estat els golejadors i Gabriel Paulista ha vist la vermella per una entrada molt forta sobre l'extrem basler del Madrid i es perdrà el pròxim compromís de Lliga contra el Girona. Tot plegat, el dia que el comitè d'apel·lació ha tombat el recurs de l'Espanyol per l'alineació indeguda de Lewandowski en el derbi que es va jugar per Cap d'Any al Camp Nou. L'Espanyol, però, ja ha decidit que tornarà a recórrer a l'última via que li queda, al TAT. Encara en futbol, el davanter del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, s'estarà unes 3 setmanes de baixa per la lesió que es va fer a la cuixa esquerra en el partit d'ahir a la Lliga contra el Montpellier i es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Bayern de Munic d'aquí a 12 dies. El Barça de bàsquet ha superat el Bayern de Munic per 72-70 al Palau en la 23a jornada de la fase regular de l'Eurolliga. El balanç dels Blaugrana és de 15 victòries i 8 derrotes.
I pel que fa al temps, pocs canvis aquest divendres, amb algun grau més tant de bon matí com al centre del dia. L'ambient més suau, de nou a la costa i al prelitoral, sobretot a les comarques de Girona, on es podria arribar fins als 20 graus, sol amb algunes boires matinals a Ponent i també a la Catalunya central. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Només els caps de setmana Via Lliure.
El Besar de les Sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Tarragona! Sí! Berga! Sí! Sagrada Família! Sí! Badalona! Sí! Castelldefels! Sí! Sabadell! Sí! Terrassa! Sí! Sants! Sí! Vidreres! Sí! Gràcia! Sí! Cornellà al Terri! Sí! Martorella! Sí! Guinardó! Sí! Ordino! Sí! I Boston! Sí!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és 2 de febrer. El dia és l'endemà de... Em pot deixar acabar, un moment.
No li rieu les gràcies.
2 de febrer, nenes!
No sortirem d'aquí. Què passa?
No, res, res. Ah. Ja ho anaves a explicar tu. Digues. Explica-ho tu i després ja ho comentarem, perquè, escolta, s'ha de comentar tot.
Sí, doncs que avui és 2 de febrer. Helín, és... Què? Què?
Home, 2 de febrer?
Sí.
Nenes?
Què?
Qui fa anys avui?
Qui fa... La Shakira!
No, la, bueno, la Shakira i el...
Miguel!
És que és així, és així. Un aplaudiment, eh? Bravo!
Felicitats a les mares.
Tu t'imagines que no haguessin nascut pues tota aquesta salsa, que ens haguessin perdut?
Clar.
Home, per la mort de Déu, fan anys el mateix dia.
Sí.
Es veu que quan es van trobar al Mundial aquell de l'Àfrica...
De l'Àfrica, no, de Sud-Àfrica.
D'un futbol, bueno, doncs està l'Àfrica, d'un futbol que jugava en el Piqué i ella cantava el Waka-Waka. Vam fer una mica de Waka-Waka. Tot i que ella estava casada, quan estava compromesa amb un argentí que el va deixar, perquè, bueno, clar, se't planta el Piqué i tu què fas, nena?
Sí.
Estàs amb un milionari, però dius, home, és un jugurín, eh? Sí. Quan es van conèixer, el Piqué hauria de tenir uns 16 anys.
De vegades tenia 16 anys, estava jugant al Mundial.
Sí, bueno, era molt més jove.
23.
Molt més jove que ahir. Oh, nenes! Sí. Et trobes el Piqué amb 23 anys, què fas? Doncs li factures el que tens. De dir, mira, escolta, queda't aquí, que vam... I a més, sempre arriba un moment del sopar. Això es veu al First Dates.
Sí. Bueno, a veure...
No. Veieu el First Dates, no?
Sí.
Bueno, és que això s'ha de veure a l'hora de sopar, és així.
Va, a mi m'interessa perquè...
Jo el sopar el faig a les 6 de la tarda, només per poder estar... Després, sopant a l'hora de venir al First Dates.
És que aquest programa First Dates és literalment jo, no? També,
de... Sí, ets tu, eh?
D'aquí 20 anys, no? Buscant relacions i enfonsant-me molt fort.
En un plató de televisió.
El vídeo de First Dates d'un noi expert en fitness donant lliçons a una metgessa? Pot ser literalment tu, aquesta persona?
Podem buscar-lo?
Sense ser expert en fitness?
Bueno, és un noi que té, o sigui, que li pregunta coses, a, no, li pregunta, no, li fa explicacions a una metgessa de, tu saps que quin tant per cent és aigua en un cos? Pallassa.
Li diu pallassa?
Li està dient a una noia racialitzada. No li diu pallassa, però el subtext,
el subtext és
jo vaig molt al gym, diu coses com gym i diu coses com...
Van molt, és que a mi m'agrada fer d'ells perquè és que van molt al gym.
Sí, és gent que va al gym i no ha tingut temps no ha tingut temps per altres coses, com per exemple llegir un manual de lo que sigui, de rentadora. Sí,
bueno, la qüestió és que el first date que deurien tenir la Shakira i el Piqué, pues el segon, el tercer sopar, pues allò que dius...